Barcelona, 1567. Li diuen Mònica i està atrapada en un carreró sense sortida. L'acusen de l'assassinat del seu senyor i tots els testimonis l'assenyalen. Però ella només pensa en la seva filla, preocupada perquè tingui més oportunitats que no pas ella. Perquè, ara com ara, sembla que no hi ha justícia al món per les que són com la Mònica. Com ho sabem, això?
Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
La presó del Castell Vell és infaustament coneguda per la duresa de les condicions a què sotmeten la gent que hi és engarjolada. Les dones hi tenen una ala reservada, amb cel·les col·lectives brutes, mal ventilades i humides, on han de jeure a la palla i sovint són ferrades de mans i peus amb grillons.
Tot ho he fet per ella, tot per la meva pobra nina. I ara m'haig de veure privada de llibertat i qui sap si a les portes de la mort. Dissortada de mi. Què puc fer? Què en serà de la meva petitona si jo no hi sóc?
La Mònica és una dona, pobra, esclava, negra, i té una filla de pare desconegut. El seu amo ostentava un dels càrrecs més importants de l'administració reial a Catalunya, regent de la tresoreria. Ara ha mort en estranyes circumstàncies i tothom veu en ella la culpable perfecta.
Tingueu pietat! No puc deixar sola la meva filleta d'aquest món cruel i pervers. No hi ha ningú que em vulgui escoltar. No hi ha ningú que em vulgui creure.
d'agost de 1567. El tresorer Miquel Codina torna a casa malalt després d'una estada a Perpinyà. Al cap de 4 dies, mor en estranyes circumstàncies després de beure un xarop preparat per la seva esclava, la Mònica, que és detinguda immediatament. La principal sospitosa confessa la seva culpa com a única responsable de la mort del seu senyor.
Jo, i només jo, he donat les metzines, ha dit Codina. I l'he mort sense que ninguna altra persona en això hagués sabut, participat ni consentit.
A l'època medieval i moderna, marcada pel model feudal de relacions socials i de distribució de poder, alguns llinatges havien rebut del rei i exercien, en nom seu, la facultat pública d'impartir justícia sobre els habitants dels territoris dels quals eren senyors.
Diana Royo, Arxiu Nacional de Catalunya.
Per tant, els arxius d'aquestes famílies conserven els processos dels tribunals civils i penals d'aquests llocs. És una font extraordinària per al coneixement, no només de la realitat social i material, sinó també per trobar, com a protagonistes, molt sovint, la gent més desafavorida com a subjectes passius de la injustícia i la desigualtat.
Comença el procés judicial. L'acusada declara que el seu senyor la maltractava i que li va donar el xarop enverinat per fer-li passar una mala estona, no pas per matar-lo. Però els primers testimonis aporten informacions que comencen a embolicar la investigació del cas. La declaració d'una companya de cel·la de la Mònica fa pensar, d'entrada, en un altre possible mòbil.
Que Mònica deia que quan lo tresorer se n'anà a Perpinyà va fer testament i en aquell li deixava 200 lliures a ella i la feia franca i 400 lliures a la seva filla i que en tornada a Perpinyà la va amenaçar pels seus amors per influència de la seva esposa i ella li va donar aquelles metzines no pensant que moriria sinó només que penaria.
Això significaria que la Mònica podia tenir interès en matar Codina per obtenir els diners i la llibertat, tal i com constaria el testament del tresorer. Per acabar d'embolicar la troca, les declaracions d'una altra presonera que comparteix garjola amb la Mònica apunten en una direcció del tot inesperada.
El que jo sé és que ho he de dir a moltes persones i assenyaladament a una parenta del dit Lluís, que l'ho dit Lluís tenia amors amb la dita esclava i que era una gran bellaca perquè també tenien amors amb ella altres i que la dita esclava volia molt el dit Lluís i que li donava moneda.
Així doncs, ara, segons aquest testimoni, sembla que l'esclava tenia una relació amb un dels criats. L'amo Codina, en saber-ho tornant de Perpinyà, no dubta a despendre's dels seus serveis i la Mònica, per venjar-se'n, l'enverina amb el xarop. Tantes versions diferents alimenten la sospita que hi ha d'haver algú més, algú que l'hagi empès a cometre el crim, i li ofereixen el perdó a canvi que confessi el nom de totes les persones implicades en l'assassinat. Una dona com la Mònica no té moltes opcions de sortir-se'n d'una situació com aquesta i està espantada, molt espantada.
Aquesta nit ha aparegut el diable en forma d'una viuda i m'ha dit que m'havien de sentenciar molt prest. I he vist el carceller preparant els estris i màquines de tortura i he tingut un gran esglai. Si us plau, per caritat, apel·lo a la vostra bondat, a la vostra pietat. Voldria fer una carta per poder defensar-me, per poder explicar tota la veritat i només la veritat, perquè s'han dit moltes mentides i res del que diuen de mi és cert, perquè els meus actes només tenen per objectiu el benestar i la llibertat de la meva petita filla.
La súplica de la Mònica és escoltada i asseguda en una caixa, encadenada pel coll, dicta unes paraules que provoquen un gir sobtat en la investigació, implicant terceres persones en una trama que s'enreda fins a límits insospitats.
El molt magnífic Misser Agullana. Estic molt trista que vostra mercè no s'ha recordat de mi quan he fet el que em vau dir que fes i que em procuraria la llibertat. I sempre preguntàveu com estava el tresorer, mi senyor, i que plegués a Déu que es morís, que li donés la metzina. I ara que estic amb tanta necessitat en aquesta presó, crec que s'ha oblidat de mi, de les promeses i ofertes que em vau fer quan em demanava us amagués a casa per poder parlar amb la senyora. I ara que he fet el que volíeu, matar el meu senyor, m'heu oblidat. Per això us suplico, per amor de Déu, que em feu mercè, que em procureu la llibertat tal com vau prometre, perquè d'altra manera perilla la meva vida. Ves als peus de vostra mercè aquesta dissortada vostra, Mònica.
Pau Agullana és un advocat gironí de prestigi, resident a Barcelona, i la carta l'acusa directament com a instigador de l'assassinat amb un mòbil evident: la seva presumpta relació amb Caterina d'Arill, la dona del tresorer. Però la missiva no arribarà al seu destinatari perquè el porter de la presó la lliura directament al jutge. Agullana és detingut sense oferir cap resistència i accepta prendre part en un acarament amb la Mònica, que no dubta en acusar-lo directament.
He mentit per no incriminar-vos, dient que jo era l'única responsable de la mort del tresorer Codina. Però ningú no em creu. Vos em vau lliurar una carta per a la meva senyora. I parlàveu sovint, vos, des de la finestra de casa vostra i ella des del terrat de la casa del tresorer. I per això el volíeu mort. És molt gran veritat el que jo he declarat i encara que em confessi amb el papa ho diré així. Jo per vostra mercè, senyor Misser Agullana, ho he fet i no per altri. I això és la veritat.
Agullana es limita a negar totes i cada una de les afirmacions de la Mònica. És la paraula d'una esclava contra la d'un home que gaudeix de notorietat i respecte en una societat barcelonina que segueix el cas amb gran interès. El registre de l'acarament, però, no recull les expressions d'Agullana i les companyes del Castell Vell diuen que la Mònica, molt afectada, els explica que l'advocat l'ha tractada de bagassa i de mala dona.
I després que van acarar la dita esclava amb Misser Agullana, ella mostrava estar enutjada i deia que dit Misser Agullana era cavaller i que ella patiria perquè era pobre i que ell camparia perquè era cavaller.
El cercle s'estreny sobre la Mònica. Les seves opcions de salvar la pell queden reduïdes a un miracle quan declaren a favor de l'advocat, juristes, nobles, eclesiàstics i fins i tot clients seus de les grans famílies de la ciutat. A més, els testimonis en contra seva no s'aturen.
Sara Vimora, dit esclava, té tots els vicis que poden caure en una dona. D'altra part, metzinera, fatillera i endimoniada.
I va lluir que quan va ser morta, la muller de don Frederic de Portugal, dit esclava, li havia donat alguna cosa. Li havia dit que Codina era un malvat. I que ella
estant ella en servei de dit don Frederic, que quan feia alguna confitura, li feien estar alguna persona davant per la sospita que tenien contra ella d'hechicera i de bruixa.
Per acabar-ho d'adobar, el jutge crida diferents autoritats de la ciutat com a testimonis de la defensa perquè portin els seus, diguem-ne, coneixements o reflexions a un cas que sembla vist per sentència. Si amb els fets no n'hi ha prou, els prejudicis fan la resta.
Dels africans, los àrabs són de pitjor condició, per quan tots són lladres i no viuen sinó de robar, i mengen carn humana, i no estan sota ninguna manera de secta, sinó que la voluntat,
més d'ésser infidels i enemics de la nostra santa fe catòlica, són los majors traïdors, ballacos, atrevits i mentiders que
no tenen fe en ningú. I tot llur exercici és viure de robar totes les gens que poden, així moros com cristians. I que van per
el paper tan destacat dels juristes i del dret en el funcionament polític de la Catalunya moderna fa anys que és remarcat pels historiadors. Fins i tot n'hi ha que situen el sistema constitucional vigent com un element gairebé tan fonamental en la formació de la identitat catalana com la mateixa llengua. La història de Mònica té com a rerefons les xarxes de poder d'aquests homes de dret que ocupen les més altes responsabilitats polítiques. De fet, la història del dret és molt present als arxius. Avui col·laborem a la formació dels estudiants en visites i pràctiques amb documents, que els permeten conèixer la força dels elements jurídics als nostres fons.
El judici continua en la mateixa direcció i les peces van encaixant perfectament una rere l'altra per condemnar la Mònica. De sobte, inesperadament, queda provat que hi ha una carta d'Agullana adreçada a Caterina d'Arill mentre Codina és fora. Podria suposar una escletxa de llum per a l'acusada, però el jutge no pren declaració a la vídua ni proposa un acarament entre els implicats. La sentència ja està escrita.
Les dones, com a conseqüència del paper subaltern que els ha atorgat la societat patriarcal, són subjectes pacients claus a la història, però massa absents dels arxius. A l'Arxiu Nacional, per exemple, només poc més d'un de cada 10 fons personals ingressats són produïts per dones. Per fer-los més visibles i captar-ne de nous, la nostra política d'ingressos, el document de reflexió que guia les prioritats en l'entrada de nous fons, té fixat com un dels seus objectius el d'anar corregint aquest fort biaix de gènere. Volem un arxiu que sigui també memòria de les dones.
Yo, Diego Hurtado de Mendoza, después de la correspondiente deliberación del Consejo Real, a 30 de agosto de 1567, firmo condena a muerte. Será exhibida desnuda hasta el palacio de la condesa, donde acaecieron los hechos del delito, y allí le será cortada la mano derecha primero y la cabeza después. Antes, para que pueda descargar su conciencia revelando la identidad del inductor, será sometida a tortura.
Quan li comuniquen la sentència, veient-se totalment atrapada, la Mònica fa una declaració del tot imprevista. Assegura que està embarassada.
S'estava molt lamentant, en presència dels qui eren allí, dient que una inhumanitat tan gran no es faria ni en terra de moros, que una dona prenyada haguessin de turmentar i hagués de morir. I tots els que estaven allà la consolaven dient-li que no s'acongoixés tant, que si era prenyada, no la turmentarien ni moriria fins hagués parit.
Davant d'aquesta nova situació, el jutge mana cridar un metge, un cirurgià i tres llevadores perquè certifiquin l'estat de la condemnada. El seu informe serà determinant per conèixer la sort de la Mònica.
Li hem preguntat quant temps fa que li faltava la mesada. I per aquest i altres senyals que ella deia que se sentia en el ventre, li havem mirat los pits i mamelles, les quals s'acostumen a alterar i donar senyals a alguns de prenyat. I així mateix, li hem mirat i tocat el ventre per veure si es podria comprendre que fos prenyada. Majorment en la regió de la mare, que acostuma més prest de donar senyals que cap altra part. I vist i fet tot lo sobredit examen, no ens ha paregut ser prenyada, ni té tals senyals.
L'informe mèdic és concloent. La sentència s'executa immediatament i la dissortada Mònica és sotmesa a tortura. Primer, despullada i estirada boca terrosa al banc, on a les ordres del jutge és lligada de mans i colzes. Amb un garrot, una corda grossa, van estrenyent el nus a mode de torniquet per provocar, de mica en mica, més i més dolor. En no aconseguir cap resultat, passen l'acusada a la roda, un instrument proveït de punxes i ganivets on la pengen i, suspesa, li lliguen als peus un pes cada vegada més gran. 20 quilos. 40. 60.
Senyors, no tinc més que dir del que ja tinc dit. Que visera agullana m'ho ha fet fer i no altri. Maldita fou l'hora que jo el vaig conèixer. Ja he descarregat amb la consciència. Afluixeu un poc. Ja sé que he de passar la mort. La veritat és el que tinc dit i mai diré altra cosa. Com Déu en lo cel, que he dit a la veritat. Jesús, Jesús, nostre Senyor, no em turmenteu més, que jo no tinc més per dir.
Acabats els turments, vesteixen la Mònica i el jutge li llegeix tot allò que ha declarat sota tortura. 2 dies després, un frare la confessa i les companyes de cel·la li demanen saber què ha dit. Però el frare s'hi nega. Secret de confessió. No se sap del cert, però sembla que la sentència a mort va ser aplicada immediatament.
La notícia de la mort de la Mònica als diaris de la Generalitat ens parla de la rellevància com a font d'aquesta documentació que es conserva a l'anomenat Arxiu de la Corona d'Aragó. En realitat, principalment, l'Arxiu Reial de Barcelona. Els diaris pertanyen al Fons Generalitat, confiscat i encara a mans de l'Estat des de la liquidació de la institució al 1714. Tot i la restitució de l'autogovern, mai s'ha retornat la documentació d'aquella primera institució del país. L'Arxiu Nacional, però, va impulsar la publicació de la transcripció dels diataris, que va tenir lloc entre el 1994 i el 2008.
Un cop morta la Mònica, la investigació continua. I si apareixen noves proves o testimonis que incriminen algú altre? O apunten la possibilitat que Agullana estigui realment implicat en el crim? De fet, no importa a ningú. Mai sabrem si l'esclava va ser l'única responsable de la mort del seu amo, si el va matar accidentalment, si ho va fer a instàncies d'algú altre. El que sí sabem del cert és que el cas va tenir un desenllaç absolutament previsible, que castigava la més dèbil i eximia el més poderós de tota culpa, sense acabar d'explorar totes les opcions d'investigació que el cas oferia. Així ho revela la documentació del procés que s'ha conservat fins als nostres dies.
El procés judicial va arribar força deteriorat, sense l'enquadernació original en pergamí. Què fem? Comencem amb la restauració del bloc del llibre, per entendre'ns la part dels fulls. El netegem i reforcem les parts malmeses, els estrips i allà on s'ha perdut el paper original. Després, refem els quadernets originals, tornem a muntar el llibre i reproduïm el cosit original. En aquest cas, hem fet una enquadernació de preservació. No hi posem pergamí, sinó un cartró especial que fa la mateixa funció de protecció, però amb un material reversible, econòmic i de conservació permanent.
A les acaballes del segle XVI, l'esclavitud es va fent menys present a la societat catalana. En bona mesura, l'arribada massiva de la immigració occitana, que fuig de la guerra i de la pobresa, la fa innecessària, perquè posa a disposició nova força de treball a preus molt baixos. La filla de la Mònica, ara òrfana, haurà de créixer en aquesta societat de privilegiats plena de desigualtats, portant els mateixos estigmes que la seva mare. En tota la documentació d'aquest procés judicial, mai no apareix el nom de la petita. Mai. No hi consta. Enlloc. És com si no existís. Com si a ningú importés si la criatura és viva. Com si ningú es preocupés pel seu futur. El seu futur. Justament allò que obsessionava la seva mare a les portes de la mort. Així és la vida de la sense nom.